Segueix-nos a les xarxes socials, a facebook.com/radiosabadell, a Twitter, @radiosabadell.
El president del Parlament, Roger Torrent, d'ajornar el ple d'investidura de Puigdemont per presentar al·legacions al Tribunal Constitucional, ha generat una esquerda entre els partits independentistes. Esquerra està d'acord amb la decisió de Torrent, però Junts per Catalunya i la CUP s'hi mostren contraris. Ahir la nit, en un comunicat des de Brussel·les, Puigdemont demanava la màxima unitat en el sector independentista. De tot plegat, en parlarem aquest matí i ho farem en conversa amb l'analista polític Pau Canaleta. Molt bon dia, Pau, gràcies per atendre'ns.
Hola, bon dia.
Avui necessitem i molt la clarividència, per entendre la situació del que va passar ahir al Parlament de Catalunya. Comencem pel principi, potser per una de les qüestions que avui surten més als diaris. La decisió de Torrent ha fracturat d'alguna manera l'independentisme?
Bé, jo crec que l'independentisme ja venia fracturat. Potser la paraula no és fracturat, però sí que hi havia dues visions diferents de l'independentisme arrel de tot el que va succeir als fets de la tardor del 2017. I ahir es van visualitzar d'una manera molt clara, bàsicament perquè l'acte que es volia portar a terme ahir amb la investidura del nou president doncs tenia unes conseqüències importants. Sí?
Sí, Pau, sí, t'escolto, sí. T'escolto.
Bueno, no, doncs això, i jo crec que bàsicament les dues visions, o aquesta crisi, aquest trencament que diem, aquesta fractura, no és tant de nivell polític, que sí, que òbviament també hi ha una lluita per l'hegemonia de l'independentisme entre Esquerra i Convergència, que ve de lluny i que s'ha anat veient en moments, no?, el 27 d'octubre, etc, sinó que sobretot hi ha dues visions de l'independentisme sobre el que cal fer després de tot el que ha succeït. Una més a curt termini, més tacticista, que diu hem de continuar sent astuts i actuant, doncs, superant els obstacles, intentant, ser més hàbils i més llestos que l'Estat, i l'altre que diu hem de plantejar una estratègia a llarg termini, que la representaria més Esquerra, i en canvi l'astúcia i el curt termini aniria més de la mà, en aquest cas, de Junts per Catalunya.
I aquí avui, en l'anàlisi de la jornada, diu que sembla que Esquerra està sent més conservadora que no pas Junts per Catalunya en la determinació del que cal fer a dia d'avui.
Bé, jo crec que més que conservadora, perquè si ens hi fixem, el 27 d'octubre passava justament, els papers estaven a l'inversa. Jo crec que més que conservadors o no, no va tant d'això, sinó sobretot va de plantejar-se els terminis, d'una mirada més curta o una mirada més llarga. És obvi que una mirada llarga, la figura del president Puigdemont, doncs, té un paper més secundari, i en canvi en una mirada curta, la figura del president Puigdemont té un paper principal, no? I aquí segurament és on hi hauria l'escull on no es posen d'acord, però en el fons és una reflexió sobre l'independentisme després del que ha succeït i de la frustració de no poder aconseguir l'Estat després de l'1 d'octubre, etc., i sobretot la frustració de tenir uns resultats calcats més o menys els del 27S del 2015 fa que s'hagin de redissenyar les estratègies de cara a aconseguir l'objectiu de l'independentisme, no? I en aquest cas crec que hi ha dues visions molt diferents.
Entrant una mica més en detall, quin paper creus que pot jugar el discurs d'ahir a la nit de Carles Puigdemont, en què d'una banda mostra no estar d'acord amb l'ajornament del ple, però que sí que de l'altra banda demana aquesta unitat en el sector independentista?
Bé, jo crec que Puigdemont sempre ha llegit molt bé el que volia l'independentisme. I l'independentisme transversal, perquè ens entenguem, l'ANC i tot el seu entorn, bàsicament el que vol sempre és unitat i transversalitat. I en aquest sentit, tot i les divergències que hi hagi entre els dos partits, és evident que en cap dels dos partits es pot ser el responsable, o que la gent el vegi com el responsable del trencament d'aquesta unitat. Per tant, amb dos apel·laran a l'unitat encara que hi hagi visions molt diferenciades. I per tant, el discurs de Puigdemont té una lògica molt clara d'adreçar-se en aquest electorat, en aquesta part de la població tan important en la que ell vol representar.
Ahir, en els discursos que feien tant Junts per Catalunya com la CUP, Junts per Catalunya deia que es donaven les condicions per fer la investidura ahir mateix, mentre que Roger Torrent deia que s'havien d'esperar que hi fossin aquestes condicions. Tu creus que hi havia aquestes condicions per fer la investidura?
Bé, depèn de què entenem per les condicions, perquè és que si esperem també les condicions ideals, tampoc hi seran mai. perquè ja hem vist com eren els requeriments que donava, en aquest cas, el jutge Llaneres i el Tribunal Constitucional, no? Que es personés el president, que fos primer es personés al jutjat davant del jutge Llaneres i després que es decidiria si podia venir al Parlament presencialment o no, no? Per tant, les condicions en si no es donaran ni ahir, ni, és a dir, les condicions ideals ni ahir, ni més endavant. Per tant, parlar de condicions, altra cosa és la voluntat. Si hi havia la voluntat d'investir un president, i en aquest cas és obvi que Junts per Catalunya el que volia era investir el president Puigdemont, i un cop investit el president doncs es complica molt més tot per l'estat espanyol, i en canvi Esquerra Republicana deia que això només era un gest simbòlic, important però simbòlic, i en canvi les conseqüències eren posar en risc no només persones, sinó sobretot la institució, l'única institució que s'ha recuperat del 155, era la presidència del Parlament de Catalunya.
Clar, perquè de fet, perquè un president sigui president de la Generalitat s'ha de signar en un document oficial, no? I això és el que no estava molt clar com es podia fer en cas de que fos Puigdemont, no?
Clar, ha de sortir publicat el document oficial de la Generalitat, que en aquest cas depèn del govern espanyol, fins que no s'aixequi el 155, i a més ha de signar-ho el rei d'Espanya. Per tant, no deixaria de ser, és a dir, un president no del tot efectiu, sinó més simbòlic que efectiu, perquè, òbviament, aquestes dues condicions no es complirien. A part, que el Tribunal Constitucional segur que impugna, vull dir, suspendria la votació, etcètera, etcètera, no? Però sí que hi hauria una elecció simbòlica, que encara a l'exterior seria molt potent, de que s'ha investit un president, etcètera, etcètera. De totes maneres, la situació és així i, per tant, sapiguent això, els dos partits han valorat riscos i costos i beneficis i aquí estem.
Clar, aquí estem i ara què ha de passar, diguéssim? Perquè, clar, tots aquests terminis s'han de tirar endavant, no? És a dir, està aquest ple ajornat, no tenim molt clar fins quan pot estar ajornat o què és el que hem d'esperar. Tampoc, em sembla que no es posen d'acord tampoc els juristes sobre què és el que ha de passar ara mateix. Més o menys quin termini hem d'estar amb aquest ple parat?
El termini era molt senzill i era molt clar. És a dir, tenien 10 dies d'ençà la Constitució de la Mesa del Parlament per poder fer el ple d'investidura. I al cap dels dies, en votació segona volta, per majoria simple, en el cas que no hi hagués majoria absoluta. Un cop això es produís i no hi hagués un candidat, s'activaven 2 mesos de termini i si durant aquests 2 mesos no es troba un candidat, doncs es convocaven automàticament eleccions al cap de 156 dies. Per tant, ens aniríem al juny. Això és el termini normal. Què passa? Que, clar, amb aquesta suspensió no sabem si s'ha activat els 2 mesos, si aquests 2 mesos, és a dir, si ha començat a córrer el temps aquests 2 mesos o si no ha començat a córrer el temps. O si encara es pot activar, com que es va intentar que el Tribunal Constitucional suspengués i, per tant, el requeriment que va fer el govern al Tribunal Constitucional s'acabi resolent, si a partir de la resolució comencen a activar-se aquests 2 mesos. Jo crec que hi ha alguns dies d'incertesa, però que s'arribarà a un cert consens. Auguro que sí que començarà en breu a córrer aquest temps, no? I per tant es buscarà una solució per part de l'independentisme per no anar a unes eleccions i jo auguro també que anirem a una solució una mica com la del 2015, en què a última hora doncs, es va trobar una fórmula per investir un president que no era l'esperat.
Em portes a una altra pregunta que et volia fer, també. Carles Puigdemont serà president de la Generalitat? Què és el que et diu el nas?
Jo ho veig complicat després de lo d'ahir, perquè si el president Torrent diu que s'esperarà que es pugui fer efectiu i garanties, etcètera, no veig com es poden canviar o pot haver-hi més garanties si pugui ser més efectiu. Per tant, ho veig complicat que sigui investit el president Puigdemont. Veurem, perquè el procés, si alguna cosa té, és que sempre acaba sorprenent i trobant solucions allà on no n'hi havia. No? Però jo crec que ho té més difícil que ahir per ser president de la Generalitat.
Una altra de les qüestions que també et volia preguntar, ens parlaves de que hi havia dues vies, no? A l'independentisme, dues visions, la curta i la llarga, no? En funció dels terminis. Al teu parer, quina és la que pot funcionar millor de cara a l'estat espanyol?
Bé, jo crec que, sens dubte, a curt termini, si el que es vol és provocar inestabilitat i posar en contradicció a l'Estat, a curt termini és la més útil, no? Però si el que es vol realment és aconseguir la independència, no hi ha altre camí que ampliar la majoria social. I això vol dir, doncs, acumulació de forces i pensar en, bueno, en més llarg termini. Per tant, jo sens dubte crec que la visió, després del resultat del 21 de desembre, tenint en compte el resultat del 27 de setembre i que al mig va haver d'octubre, no hi ha altre camí per l'independentisme, es vulgui o no canviar la majoria social, perquè és que és molt difícil aconseguir la independència sense tenir el 50% dels vots.
Encara una altra gent que parlava ahir era el govern espanyol, que assegurava que la decisió de Torrent és una mostra de respecte a la legalitat motivada per l'actuació de l'estat de dret. Quin paper hi pot jugar en la decisió de Torrent el fet de tenir Oriol Junqueras a la presó, Joaquim Forn a la presó, Jordi Sánchez i Jordi Cuixart?
Home, jo crec que si bé no és equiparable, perquè el que s'arriscava ahir Roger Torrent, doncs com a molt era desobediència, i per no dir ni rebel·lió, ni sedició, ni res de totes aquestes coses, sinó desobediència, i això equival a inhabilitació, res més que això, bàsicament. Si bé, per tant, la pena no és equiparable, és obvi que les conseqüències de tot el que ha succeït, tinguent en compte el resultat final cada cop que s'ha desobeït, és a dir, qui es proclama la independència el 27 d'octubre, doncs, no passa gaire res, i per tant, la gent, és a dir, no es proclama o no es defensa la república, com si diguéssim, doncs, tinguent en compte les conseqüències i com va, jo crec que té un paper molt important el fet de les conseqüències penals que han tingut per moltes persones i per molts lideratges polítics, i fa que molta gent ho tingui en compte, sens dubte, el mateix Puigdemont.
Clar, de fet, també, ahir s'especulava molt en si Puigdemont tornaria o no tornaria, tenint en compte que la nit compareixia des de Brussel·les. No sé si això creus que respon a la pregunta de si hauria tornat o no.
Bueno, jo no ho sé, perquè és ben bé una carta que sempre està, no?, que es pot guardar en aquest sentit, i jugar-se-la, clar, només es pot jugar una vegada, per tant, s'ha de buscar molt bé si es vol tornar, a quin moment i quan es vol tornar, no? Però és evident que les conseqüències i tota la repressió, com si diguéssim, que hi ha sobre els lideratges independentistes en funció de les decisions que s'han pres, etc., afecta molt a la política catalana i no s'entendria el d'ahir ni moltes altres coses que han succeït sense això. Jo dic, l'altre dia feia una conferència sobre el que està passant la política catalana a la Pompeu i deia que una de les coses més interessants i tristes alhora és que l'estratègia política ha de tenir en compte l'estratègia judicial de les mateixes persones, no?, que intervenen, dels lideratges polítics. Per tant, quan l'estratègia judicial interfereix en l'estratègia política, és que hi ha un problema per tirar endavant els projectes polítics.
Les concentracions d'ahir davant del Parlament, un altre dels aspectes potser diferencials d'altres dies és que va ser una concentració en moments de tensió, fins i tot hi va haver dues persones detingudes. Creus que s'ha canviat una mica la manera de concentrar-se per part del sector independentista?
Bé, jo crec que no ha canviat. És cert que hi ha un cert relleu de lo que era l'ANC als CDRs, i això, aquest punt d'inflexió ve de l'1 d'octubre. Per tant, són sociològicament, d'edat, etc., diferents. Jo crec que hi ha un component una mica diferent, però crec que no ha canviat en aquest sentit, sinó el que ha canviat, jo crec que és la gestió de la frustració. I és evident que quan es convoca des dels moviments independentistes a la gent estar pendents, a participar, etc., i després, com ja hem vist en aquest procés, es produeix aquesta baixada, que n'hem vist diverses, el 10 d'octubre, el 27 d'octubre, etc. Això provoca frustració i jo entenc que mai saps com s'acabarà gestionant i com acabarà sortint.
Ens comentaves ara, no?, que Puigdemont no creus a dia d'avui que pugui arribar a ser president, s'ha de veure una mica...
Que ho té més difícil, eh? Jo, de fet, ho pot ser igual que ahir, només cal convocar el ple i que el que ahir no es van posar d'acord, doncs avui s'hi posin. Per tant, pot ser, però crec que ho té més complicat que ahir.
Quins podrien ser els candidats alternatius? És cert que l'última vegada, quan va aparèixer Carles Puigdemont, no estava cap travessa, no? Però quins podrien ser els candidats alternatius que hi ha dins de Junts per Catalunya?
Clar, és molt difícil aventurar-se, perquè en el fons no deixa de ser una negociació entre tres partits. Però sí que sabem que hi ha algunes figures que poden tenir números. Si el que es vol és restituir al Parlament, el mateix Junqueras, si sortís de la presó, Però
clar, això seria una victòria d'esquerra, entre cometes,
clar,
no?
Per això és complicat, perquè se cedeix també la figura de Carles Puigdemont i seria difícil doncs, que aquesta figura no fos de Junts per Catalunya, però també hem de tenir en compte una cosa que no es té en compte. Nosaltres estem mirant molt ara el present i a la gent que està a la presó, òbviament, i la gent que està d'això, però a finals d'any hi haurà un macrojudici en què tots els lideratges polítics i socials implicats en el procés, més de 30, estaran jutjats i es demanen penes molt altes i algunes inhabilitació. Per tant, figures que segurament també podrien ser-ho, com Jordi Turull o...
Fins i tot Rull, no, també?
Rull, etcètera, doncs també estan imputades i, per tant, no sabem fins a quin punt. I després, òbviament, hi ha totes les figures que més han sortit ara de Junts per Catalunya, no? Doncs el Sartadi o Eduard Pujol. Però jo reitero que el procés sempre ens sorprèn i estic convençut que en el lideratge, en el cas que no sigui el president Puigdemont, també ens sorprendrà, igual com ens va sorprendre en la presidència del Parlament, que tampoc esperen que fos en Torrent. No?
De fet, ahir fins i tot circulava la possibilitat que fos Jordi Sánchez el candidat alternatiu.
Sí, sí, també era una de les figures més, el que deien el pla B, no? Però també pateix d'aquest problema, que és que tindrà un judici i pot haver una sentència en el que doncs, quedi inhabilitat, no? Per tant, pot ser també que durant aquest període, fins que no hi hagi sentència, etc., hi hagi una presidència interina, com si diguéssim, per consolidar el nou govern, etc. Algú amb molt de prestigi a nivell independentista que vingui de tot el procés anterior i que formés part del govern dels moviments socials i com que hi hagi sentència, si fos inhabilitat, sigui rellevat per alguna altra figura que s'hagi consolidat en alguna conselleria durant aquest període.
Però clar, no hem d'oblidar que perquè una persona pugui ser presidenta de la Generalitat, si no m'equivoco, ha de ser diputada.
Aquí sí, a l'estat espanyol no, però aquí sí. Per tant, ha de ser un dels diputats que hi ha ara al Parlament.
Clar, la travessa se'ns va acabant, no?
Sí, sí, clar, és més reduït. Sí, sí, per tant, jo crec que serà alguna de les figures que tots tenim al cap. No hi ha gaire més.
I que pugui acabar en eleccions és una cosa que creus que és factible?
Jo crec que jo ho veig lluny. No vol dir que no acabi succeint, però ho veig difícil. Bàsicament perquè els resultats del 21 de desembre per l'independentisme és molt bo. És cert que pot haver-hi una part de l'independentisme, algun partit, que consideri que encara podria ser millor, no només per ell, en aquest cas Junts per Catalunya, i a l'entorn de Puigdemont així també ho ha transmès, no? Que es podrien en unes eleccions augmentar la distància respecte a Esquerra Republicana, sinó fins i tot que l'independentisme en sortís reforçat, perquè si no hi hagués una participació molt alta i amb un independentisme mobilitzat com està a l'entorn dels 2 milions de vots, doncs podrien tenir més escons i més percentatges i superar la barrera del 50% dels vots. No? Però això sempre és un risc, anar a unes eleccions i més quan tens ja consolidat una majoria i una majoria clara, és arriscar-se en excés i mai saps com pot sortir. Per tant, jo crec que no anirem a eleccions, però tampoc és descartable.
Pau Canalet, analista polític, gràcies per haver-nos atès aquest matí i ajudar-nos a entendre una mica tot aquest batibull de qüestions.
Un plaer, com sempre.
Que vagi molt bé, gràcies.
Igualment, adéu.